Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 305, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui. Laia Prats, bona tarda.
Bona tarda. Avui a l'Info començarem parlant del programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica i ho farem amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. També els donarem detalls d'altres qüestions, com ara la Junta de Seguretat Local, el Pla de Mobilitat Urbana de Ripollet o diversos temes de l'actualitat política local. Comptarem els nostres estudis amb diversos membres de Creaciones UVM, una petita productora independent local que busca finançar el seu nou projecte, la regla del Nuevo Mundo. I acabarem parlant amb Teresa Urroz, a Descabellades, que aquest vespre portarà al Teatre Auditori l'espectacle Cabaret Poètic Descabellat dins el programa del Dia Internacional de les Dones.
Un repàs de l'actualitat de la setmana que tancarem cap a les dues del migdia, com sempre, amb la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem.
El 91.3 Info.
Ja ha finalitzat la redacció de la proposta tècnica del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Ripollet, promogut per l'Ajuntament de Ripollet a través de la Regidoria de Transport i Mobilitat i el suport de la Diputació de Barcelona. El consistori inicia ara un procés participatiu per tal de validar i complementar aquest pla, on quedaran marcades les estratègies per planificar la mobilitat a Ripollet en els propers anys.
Així, des de la Regidoria de Transport i Mobilitat s'ha organitzat una jornada de participació ciutadana que té per objectiu donar a conèixer la situació actual de la mobilitat a Ripollet i debatre aquesta primera proposta tècnica amb propostes d'actuació elaborades per l'equip redactor del pla. La jornada tindrà lloc el proper dissabte, 21 de març, de 10 a 1 del migdia, a la sala d'actes del Centre Cultural. Les persones i entitats que estiguin interessades a participar poden contactar amb la Regidoria de Transport i Mobilitat al telèfon 93504-6000 o bé per correu electrònic a rmoragas@ripollet.cat. En els propers dies es podrà consultar la proposta del pla a través de la web municipal.
El passat 2 de març es va celebrar la primera reunió de la Junta Local de Seguretat de 2015. Des del cos dels Mossos d'Esquadra es van destacar la reducció d'un 7,9% d'infraccions penals l'any 2014.
També s'han reduït en un 9,8% els delictes i en un 3,1% les faltes contra el patrimoni. Tot i que s'ha produït un increment dels furts i els robatoris a domicili, s'han reduït un 5,9% els robatoris violents i un 47,3% els robatoris a l'interior de vehicle.
Els Mossos d'Esquadra també fan una bona valoració de la campanya de Nadal i van destacar l'assistència de 1.548 persones a les diverses presentacions i col·loquis organitzats amb joventut, gent gran, comerciants, mares i pares, alumnes i veïns i veïnes en general.
L'objectiu d'aquestes xerrades és donar informació sobre les amenaces més actuals en àmbits com les xarxes socials, els robatoris i estafes a gent gran, així com els criteris d'actuació en el cas de ser víctima d'un delicte o si es té la sospita de poder ser-ho. Pel que fa a la memòria de la policia local de l'any 2014, durant l'any passat van fer prop de 400 actuacions, 182 contra delictes, 70 contrafaltes i la resta altres diligències. Quan als accidents de circulació, la policia local va actuar en 167, 8 d'ells greus, mantenint-se pràcticament sense cap variació l'estadística respecte a l'any 2013. Durant l'any 2014 només hi ha hagut una víctima mortal per accident de circulació al nostre municipi. Segons el consistori, aquest fet també és conseqüència de les millores de la senyalització, el manteniment i la restauració de la senyalització horitzontal, l'eliminació de punts negres, les campanyes de prevenció, informació i vigilància, educació viària, juntament amb la coordinació i planificació del treball del camp de camp desenvolupat per la policia local.
El regidor i quart tinent d'alcalde socialista Ferran Tornel, actualment president delegat de Padró Municipal d'Ocupació, regidor de Governació, ha informat a través d'un comunicat que vol fer un parèntesi a la seva dedicació a primera línia de la política municipal i que no ocuparà un lloc preferent a les llistes del PSC.
Tornel, que és regidor des de l'any 1999, acabarà el mandat, però després únicament s'ha ofert per tancar la llista. En la seva carta de comiat ha tingut paraules d'agraïment per al Partit dels Socialistes, companys, regidors, entitats i treballadors municipals, així com per a la seva família.
Decidim Ripollet celebrarà demà dissabte una assemblea oberta sobre democràcia i participació. Es tracta d'una jornada de taller amb l'objectiu de poder elaborar el programa de govern en l'àmbit de democràcia directa, participació i transparència. Tindrà lloc a 11:15 al Centre Cultural.
Aquesta assemblea forma part del programa d'actes que Decidim Ripollet ha organitzat entorn d'un dels eixos del que serà el seu programa de govern, democràcia i participació. Els actes van començar el passat 4 de març amb la xerrada sobre la participació com a motor del canvi social a càrrec de la monja benedictina impulsora del procés constitucional constituent tres aforcades.
El passat dissabte, dia 7, van realitzar una jornada de cinefòrum al Cafetí amb la preestrena del documental L'Esma del Temps.
I aquest dimarts, dia 10, Decidim Ripollet va comptar amb la presència de l'alcalde de Navàs, Jaume Casals i Sió, que va explicar l'experiència dels seus pressupostos participatius. A l'acte també es va debatre sobre la seva possible aplicació a Ripollet. A més, durant tota la quinzena, ha estat possible participar en un multireferèndum que constava de quatre preguntes sobre la municipalització dels serveis, l'habitatge, l'Ecoparc 2 i els pressupostos participatius, i que també tindran en compte de cara al seu programa electoral.
Segons fonts del Partit Popular de Ripollet, el passat diumenge 8 de març, cap a les 6:45 de la matinada, dues persones encaputxades van trencar amb un ferro la porta metàl·lica d'entrada de la seva seu ubicada al carrer de Padró, número 42.
Els vàndals van fugir en sortir els veïns per les finestres alertats pel soroll. Tot seguit es va trucar a la policia local i cap al migdia van presentar la corresponent denúncia. Els responsables del PP local també van personar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on van facilitar tota la informació.
L'agrupació local de Ciutadans ha anunciat la realització d'abocaments incontrolats als terrenys municipals de l'Avinguda de Catalunya davant l'escola Els Pinatons.
En aquesta finca està autoritzat el reompliment de terres, però no dels residus industrials i altres materials que, segons el cap de llista de Ciutadans, Josep Gavarra, s'hi han detectat des de fa dues setmanes. Per a Ciutadans, els fets són especialment greus per la seva proximitat a la zona urbana, al costat dels pisos, l'escola i l'ambulatori dels Pinatons.
Repeteixo, l'Ajuntament hauria de vetllar perquè certs tipus de materials en aquí no s'hi depositessin. Estem en una zona especialment complicada, molt a prop del casc urbà, tenim les vivendes a 30 o 40 metres escassos i estem al costat d'una zona on hi ha una escola pública i d'un ambulatori. I per tant, considerem que certs tipus de residus, si volem un Ripollet bonic i net, com moltes vegades se'ns omple la boca, doncs hauríem de vetllar perquè aquestes coses no passessin. Ningú dels veïns de la zona, que tenen accés a les balconades, ningú ha vist ni tan sols un policia local mirant què és el que aquests camions desescombren aquí dia rere dia. I això l'Ajuntament hi té quelcom a dir.
L'agrupació local ha presentat denúncia a l'Agència Catalana de Residus perquè intervingui i es restitueixi l'estat original de la finca. A més, ha criticat la suposada permissivitat de l'Ajuntament pel que exigeix que es depurin responsabilitats.
Demà dissabte 14 de març el Centre Cultural acollirà a les 12 del migdia l'Assemblea Oberta, on Esquerra Unida i Alternativa presentarà el seu candidat per les properes eleccions municipals del mes de maig.
L'acte anirà a càrrec de Pablo López, regidor actualment al consistori pel grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a Ripollet, i José Rey, membre d'Esquerra Unida. Durant la trobada també es debatran i recolliran propostes de cara a configurar el programa electoral.
Vallès-Net ha informat a través d'una nota de premsa que de la documentació consultada sobre la renovació de llicència ambiental de l'Ecoparc 2 se'n desprèn que la planta de residus ha ampliat la seva capacitat de tractament des de la seva entrada en funcionament l'any 2004.
Així, el 2010 es va crear una línia de selecció d'envasos del contenidor groc, es va ampliar també la capacitat de la fracció resta en 20.000 tones anuals i es va crear el 2012 una línia per a preparar combustibles derivats de residus per a ser incinerats. La nota també afirma que a banda d'aquestes ampliacions també s'ha incrementat la capacitat de la depuradora d'aigües i les naus del compost.
Cal recordar que els acords sobre l'Ecoparc 2 signats entre l'Ajuntament de Ripollet i l'Àrea Metropolitana de Barcelona l'any 2001 van determinar la reducció de la capacitat de tractament de la planta de residus fins a 240.000 tones anuals.
Hores d'ara, segons explica Vallès-Net, aquesta capacitat ascendeix a 260.000 tones. La plataforma també adverteix que l'elaboració de combustibles derivats de residus és el pas previ per tal que els residus siguin incinerats. Recorden també que existeixen nombrosos estudis que alerten dels perills per a la salut que comporten aquestes incineracions.
Des del mes d'abril de 2014, l'Ajuntament disposa d'un equip de mesura de radiofreqüència que va ser cedit per la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat de Catalunya fins al proper mes de juny. Des d'aquell moment s'han realitzat 14 mesures de radiofreqüència que abracen 24 llocs sensibles per la població i totes elles s'han donat uns valors significativament inferiors al límit normal.
La sessió d'aquestes parelles fan al marc de les actuacions incloses en la política de la governança radioelèctrica que té per objectiu coordinar les polítiques en matèria de comunicació electròniques i de medi ambient de la Generalitat de Catalunya per millorar l'accés de la ciutadania a les xarxes de comunicacions sense fils i les seves activitats econòmiques. Aquestes mesures realitzades pel Departament d'Activitats de l'Ajuntament s'han traslladat a la Generalitat.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
L'àrea metropolitana de Barcelona va crear el passat mes de desembre el fons del programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica per evitar els talls de subministraments energètics i d'aigua per motiu de falta de recursos econòmics i les situacions que aquestes ocasionen. El programa, dotat amb 5 milions d'euros, s'articula mitjançant l'acord d'adhesió voluntària dels ajuntaments metropolitans i les companyies subministradores dels serveis, la majoria de les quals ja han estat signats. És el cas de Ripollet i per parlar-ne comptem amb nosaltres amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Lladó, expliqui'ns què suposa la signatura d'aquest conveni.
L'adhesió a aquest conveni suposa que l'Ajuntament de Ripollet pot rebre el recolzament econòmic per poder pal·liar situacions de pobresa energètica.
Uh-huh. Quines són les persones considerades en situació de vulnerabilitat econòmica?
Bueno, són aquelles persones que per una situació econòmica tenen una limitació econòmica, o bé perquè estan tota, com poden ser les persones majors de 60 anys, o persones que estan cobrant una pensió mínima de jubilació, o de viduetat, o d'incapacitat, persones que puguin estar tota la seva unitat familiar, tots els membres de la unitat familiar a l'atur, o bé persones que també no arriben a uns mínims, a uns màxims d'ingressos que marca el govern per a poder accedir al bo social.
Mm-hmm. És Serveis Socials qui ha d'acreditar que necessita aquesta ajuda?
Sí, sí. El procediment és que la persona sol·licita amb una documentació on acredita la seva situació i és llavors Serveis Socials el que acredita que la situació és la que viu i fa el tràmit.
Uh-huh. Normalment les persones, quan demanen aquestes ajudes, és perquè ja li han fet el tall de subministrament o perquè veuen que no poden pagar. Com funciona normalment?
Normalment arriba, pot ser les dues situacions. Una situació com pot ser una persona que veu que no pot arribar a pagar el subministrament o no pot arribar a final de mes i ha de decidir què és el que prioritza, si pagar la hipoteca o pagar el subministrament o pagar el menjar, o bé perquè realment li ha arribat ja un avís de tall de consum, de subministrament. Llavors és quan s'adrecen als serveis socials.
Mm-hmm. Els usuaris que sol·licitin aquestes ajudes s'han d'enregistrar en algun lloc o base de dades de l'Ajuntament?
A veure, nosaltres el procediment que hem creat i que hem establert amb diferents departaments de l'Ajuntament és que tots els ciutadans han de passar per l'oficina d'atenció al ciutadà i aquí és on es fa el registre, com qualsevol demanda que es faci a qualsevol ciutadà de Ripollet, i llavors es deriva l'expedient als serveis socials, que és el que fa llavors tota l'activació de tot el circuit, sempre i quan la persona tingui tota la documentació correcta, que el que fa els serveis socials és revisar que tot és correcte i llavors ja donar l'okay per tirar endavant el procediment administratiu.
Mm-hmm. Qui paga finalment és l'àrea metropolitana.
Sí, l'àrea metropolitana en aquest cas paga. També és cert que l'àrea metropolitana en aquest cas, fins ara l'Ajuntament de Ripollet com altres ajuntaments hem tingut que pagar dels nostres propis fons aquest tipus de subministraments per evitar talls d'aigua i de llum, sobretot, i en aquest cas l'àrea metropolitana el que fa és ajudar els ajuntaments a poder tirar endavant aquesta problemàtica.
Mm-hmm. Tot això... Això vol dir que Serveis Socials haurà de deixar de fer front a aquestes despeses o és probable que a l'àrea metropolitana doncs, hi hagi ajudes que no pugui donar per algun requisit però que Serveis Socials consideri que sí que necessita?
La valoració que hem fet, clar, valorem que l'aportació que fa l'àrea metropolitana destinada a aquest tipus de programa, valorem d'entrada que pot cobrir força bastant la demanda que tenim en aquest tema. Val? Tot i així, no vol dir que millor en algun cas concret potser no arribi, però per l'amplitud de requisits i per l'amplitud de col·lectius arriba a força gent. I els diners destinats és un càlcul que es fa en funció de la demanda social que tenim. Els Ripollets estan destinats quasi més de 120.000 euros a aquest tema. Està previst. Val? Pensem que amb això es pot cobrir força gent.
Mm-hmm. El que sí que és cert és que vosaltres, des de Serveis Socials, la demanda ha anat a un augment en els darrers anys.
Sí, ha sigut un indicador i una conseqüència de la crisi que estem vivint. Els subministraments han pujat de preu força en els últims anys, la gent té menys ingressos econòmics, sobretot per una situació en conseqüència de l'atur que està vivint, i per altra banda, bueno, tenim també habitatges que potser no tenen les condicions idònies per tenir estalvi energètic, i tot això sumat fa que hi ha hagut una demanda important d'aquest tema.
Uh-huh. El nivell actual, com descriuria que és a nivell de pobresa energètica a Ripollet?
A veure, nosaltres amb el temps que portem en marxa aquest programa, pensem, ens estan arribant una mitjana de 20 sol·licituds diàries d'aquest tema. Val? Perquè alguns sí que són usuaris de serveis socials, però altres són persones que no són usuaris de serveis socials i s'han assabentat dels requisits i ho demanen. Pensem un pensionista, per exemple, o una persona que no ha anat a serveis socials a demanar un ajut, no? Però que ha vist la informació i diu, ostres, puc assumir-ho, no? A nivell de pobresa, pensem que a Ripollet hem arribat a pagar 30.000 euros de fons propis d'Ajuntament per pagar talls de, per parar talls de subministrament en un any.
Déu-n'hi-do.
És important.
Hem de dir que dels 5 milions del fons que es va obrir el desembre, l'àrea metropolitana destinarà ja 1 milió, que ha decidit assumir el deute dels impagats de subministraments energètics i d'aigua de l'any 2014. Vostè quan calcula, o des de serveis socials s'ha calculat d'alguna manera o de l'àrea, quant de temps podrà durar aquest fons?
Jo crec que la previsió que es va fer era per 2 anys, si no recordo malament. 2 anys. El que passa que és una adhesió anual, en principi els diners que ens han, entre cometes, atorgats, que no vol dir que hi hagi tota la despesa, però bueno, que hi ha una reserva, és per aquest any 2015. Ja veurem, a veure què passa. Jo espero que pugui, que l'àrea realment pugui anar aportant diners per poder tirar endavant aquest tema.
Molt bé. A banda del fons, l'àrea ja havia informat doncs, que estava duent a terme també d'altres activitats de formació, informació adreçades a persones en situació de risc i pobresa energètica, com ara com estalviar, fer algun canvi de manteniment a les instal·lacions, etc.
Sí.
Totes aquestes iniciatives arriben a Ripollet?
A dia d'avui, a través de l'àrea de medi ambient i de l'àrea de consum, s'estan fent actuacions que les ha fet el propi Ajuntament. Des de l'àrea, per ara, no hem fet cap tipus de col·laboració, però esperem que durant aquest any podem arribar a algun acord per tirar endavant aquest tipus d'actuacions.
M'agradaria, ja que la tenim aquí, a nivell de, per parlar d'aquest tema de la pobresa energètica, però, senyora Lladó, com està el tema a nivell d'habitatge a Ripollet?
Bueno, és un dels altres temes que tenim sobre la taula, que bueno, el tema d'habitatge és un dels indicadors també que tenim unes dificultats de poder cobrir algunes demandes de persones que potser no poden arribar tampoc a pagar el lloguer o la hipoteca al final de mes, no? Sí que hem detectat un augment important de problemàtica de desnonaments que s'han pogut paralitzar i s'han pogut reconduir. I bueno, tenim un tema sobre la taula que és el més important, que és la manca d'habitatge de reubicació o d'habitatge social, això és cert.
Doncs ens seguirem parlant de tots aquests temes. Moltíssimes gràcies a la regidora de Serveis Socials per haver-nos atès, Maria Lladó. I qualsevol cosa, aquí estem.
Igualment.
Merci.
Moltes gràcies.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I canviem de tema, el proper dilluns, 16 de març, s'iniciaran els treballs de construcció d'una rotonda a la cruïlla dels carrers Balmes, Pedró i carretera de Santiga. L'àrea metropolitana de Barcelona és l'organisme encarregat de la construcció de la rotonda i Eurocatalana de l'empresa adjudicatària de les obres. El cost de la millora és d'uns 240.000 euros i el termini d'execució de les obres està previst en gairebé 3 mesos.
Donada la ubicació i la forma d'execució de la construcció, serà necessari tallar el trànsit del carrer de Balmes des del carrer del Molí d'en Ginestà, direcció carretera de Santiga, que també està tallada fins a la rotonda amb el carrer del Molí d'en Rata, que han desviat tot el trànsit pel vial del riu Ripoll. Per la seva banda, el carrer de Pedró estarà tallat des del carrer d'Ensem Clavé, direcció Ajuntament. Així, els vehicles que surtin de Maragall, com els que baixen per Ensem Clavé, hauran de continuar la ruta pel carrer de Sant Joan. No obstant aquests desviaments, les obres permetran un pas de servei per a aquells vehicles que hagin d'accedir a l'Ajuntament, la Biblioteca, l'Escola Escursell i l'Institut Lluís Companys. Pel que fa al servei d'autobús, mentre durin les obres, es desplaçaran uns metres les parades situades al carrer de Balmes, col·locant-se al davant del número 8 del mateix carrer.
Després del primer dels 6 dies de vaga que els treballadors de l'empresa Castellón de Ripollet havien convocat entre el 2 i el 19 de març, el passat dimecres el comitè d'empresa va decidir anul·lar aquesta acció de protesta.
Tot i que la mediació realitzada al Tribunal Laboral de Catalunya va finalitzar sense acord, finalment el comitè d'empresa va arribar a una entesa amb la direcció desconvocant la vaga i donant 2 mesos de marge per tal de veure si l'empresa compleix els seus compromisos. Així, el grup d'empreses Castellón Automotive, empreses de components per a l'automòbil i amb Ford com a principal client, s'ha compromès a fer efectiva la paga de Nadal pendent, actualitzar les taules salarials, retirar l'ERO temporal actual i iniciar un pla per reestructurar la plantilla.
Aquesta setmana s'han iniciat les prescripcions pel curs escolar 2015-2016. Les sol·licituds s'han d'entregar al centre escollit en primera opció i la data límit per fer-ho és el dimarts, dia 17.
Els criteris d'adjudicació que estableix el Departament d'Ensenyament de la Generalitat donen punts a les famílies en funció de si el domicili es troba en l'àrea d'influència del centre escolar, de si l'alumne hi té germans que ja cursin estudis en aquella escola o de si la família és monoparental o família nombrosa, entre d'altres. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, donava un consell als pares que enguany han de realitzar la preinscripció.
Bueno, primer de tot és que tinguin clars quins són els passos que han de donar. ¿Vale? A la carta ho expliquem, però el que sí que sempre diem és que qualsevol família que tingui dubtes, que no sàpiga realment què és el que han de fer, com ho han de gestionar, etcètera, que ens truquin a la regidoria, que allà doncs, els donarem la informació que calgui. Segon, portes obertes. És molt important, tornem a dir, visitar els centres, conèixer els mètodes, conèixer la realitat educativa de Ripollet per poder fer una bona tria. I tercer, que sigui un acte de família, és a dir, que els nens i les famílies participin juntes, no?, en aquesta etapa, en aquest inici que fan els més petits i que es visqui amb tota naturalitat dintre de les famílies.
Les llistes amb la puntuació provisional es publicaran el 27 de març i el sorteig públic per determinar l'ordre de la sol·licitud serà el 7 d'abril. Les llistes amb la puntuació definitiva es donarà a conèixer el 14 d'abril i els alumnes admesos ho sabran el 12 de maig.
El passat dilluns es va posar en marxa el servei de cita prèvia de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, la UAC. Aquest sistema accessible des de l'enllaç de la web municipal citaprèvia.ripollet.cat permetrà programar amb anticipació el dia i hora per realitzar les gestions necessàries amb l'Ajuntament d'una manera similar a quan demanem hora per anar al metge.
La iniciativa forma part de les actuacions d'implementació de l'administració electrònica que tenen per objectiu donar un millor servei i reduir el temps d'espera. No obstant això, es continuaran atenent les gestions urgents que no puguin esperar la cita prèvia, sempre donant prioritat als que tenen l'hora concertada. Paral·lelament a aquest canvi, també es posarà en marxa una taula especial per a gestions ràpides.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat 4 de març es va iniciar el calendari del contribuent 2015 amb l'inici del termini de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica que finalitzarà el 4 de maig. Aquelles persones que tinguin l'impost domiciliat rebran el càrrec el dia 4.
El 30 d'abril s'iniciarà el període de pagament de l'impost de béns immobles que s'allargarà fins al 2 de juliol. Les persones que tinguin l'impost domiciliat se'l cobraran en 4 fraccionaments fixats en l'1 d'abril, l'1 de juliol, l'1 de setembre i l'1 de desembre. Quan a l'impost d'activitat econòmica, entrada de vehicles, recollida de escombraries domèstiques i comercials, ocupació i utilització del domini públic i ocupació de la via pública, el període de pagament s'iniciarà el 14 de setembre i fins al 16 de novembre. El cobrament dels rebuts domiciliats tindrà lloc el 2 de novembre. Si volen descarregar o consultar el calendari detallat, així com domiciliar els seus impostos o fer el pagament online, poden fer-ho a través de la web municipal ripollet.cat.
El 91.3 Info.
Creaciones VM es una pequeña productora independiente de Ripollet formada hace casi 2 años por un grupo de personas de distintas edades que actualmente luchan por hacer realidad su último proyecto, Las reglas del nuevo mundo. Se trata de una webserie de ciencia ficción posapocalíptica que se emitirá gratis online. Para ello buscan financiación, como ya han hecho a través de una campaña de mecenazgo. Hoy hablamos con algunos de sus miembros. Tenemos con nosotros a Musta Gómez, buenas tardes.
Hola.
A Freddy Cano.
Hola.
De nuevo, otra vez, bienvenido. Y a Juan Carlos Sánchez, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues hablando un poco de este nuevo proyecto, Las reglas del nuevo mundo, ¿de qué trata?
Pues, como tú has dicho, Las reglas del nuevo mundo es una webserie que apocalíptica, que la llevamos entre un equipillo que hemos formado de unas 8 personas, que somos el equipo, digamos, el núcleo duro, y después pues que vienen actores de Ripollet, Sardañola, Barcelona a participar al rodaje de la webserie.
Hablando un poquito de la trama de la webserie, ¿es un planeta desolado?
Sí, sí, bueno, el mundo está destruido, ha habido una guerra, bueno, por X motivos.
Que apocalíptico total, ¿no?
Se desvelarán en la serie. Sí, y la gente ahora sobrevive como puede, construye sus armas, busca comida y, bueno, tienen que sobrevivir, aparte de enfrentarse entre ellos y va, un poco, va a ir un poco de eso, de la relación entre la gente que ha sobrevivido.
Es un film, podríamos decir, una grabación con acción, con suspense, con muerte.
Sí, será.
Y lo que más me ha gustado son las armas de neoplasma.
Sí, es una nueva tecnología que hemos inventado para la serie.
Totalmente caseras.
Sí, sí,
totalmente.
Eso, sí, se supone que crean una nueva energía y entonces a partir de ahí pues hay nuevas armas y nuevas posibilidades para...
¿Quién pues, es el artífice, el guionista de todo esto?
El guionista soy yo.
Lo armas, explica ahí con esa...
Pero las armas las construye otra persona, que la verdad que está haciendo un trabajo muy grande, que es eso, tenemos todas las armas originales, las construimos nosotros y no se van a ver en otra parte.
El tema se ve serio, se ve pues eso de acción y tal, pero siempre queda un pequeño hueco para el humor, ¿no? En
vuestros sí, por lo menos lo intentamos.
Proyectos.
Sí, por lo menos lo intentamos.
Dímelo a mí. Digamos que yo soy uno de los que da toque de humor a la serie.
¿Intervenís vosotros como
yo
actores?
Sí, yo sí.
Yo no, yo solo...
Tú estás después, detrás.
Claro, yo estoy detrás, sí, sí.
¿Y cómo habéis hecho para el tema del casting? Porque... ¿Estamos hablando de un rodaje que en principio ya prácticamente lo tenéis terminado o ya
no,
lo habéis terminado?
Ahora mismo estamos rodando.
¿Estáis rodando?
Sí, sí, ahora mismo estamos rodando. El casting lo hicimos por internet. Igual que hicimos, tenemos un cortometraje y un documental, pues todas estas cosas las hemos hecho a través de internet, de Facebook y todo esto, de redes sociales. Y ahí buscamos la gente. Y pues nada, quien quiera siempre bienvenido en otro proyecto.
¿Y qué tal el grupo de actores que
ahora perfecto,
buscado?
Muy bien,
¿estáis
la verdad
contentos?
Que sí.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Bueno, ellos te pueden decir más como actores.
Pues nos hemos encontrado que al principio, como todo, pues no nos conocíamos nadie, bueno, salvo unos pocos, y poco a poco, pues eso, hemos ido confraternizando un poco y nos hemos ido conociendo, y eso ha conseguido crear pues un buen rollo y mucho cambio de ideas entre nosotros. Y a fin de cuentas es un poco eso, ¿no? Emusta es el cerebro pensante y alrededor de ese cerebro pensante vamos añadiendo nosotros cosas que esas las tiene él en cuenta, se van modificando, se van haciendo y eso poco a poco es lo que crea la base y el fundamento de lo que es la serie.
Un trabajo muy colectivo, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Sí.
¿Y dónde habéis rodado?
Por aquí por Ripollet, sobre todo.
Sobre todo Ripollet.
Tiene lugares ocultos que son muy guapos y no son muy concurridos.
¿Tenemos
y,
lugares apocalípticos?
Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, también el truco está en que mucho usamos solo una parte del escenario real y el resto lo añadimos por ordenador. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, todavía no estamos en esa fase, pero...
O sea, que estáis ahí puestos en nuevas tecnologías también.
Más o menos.
Y tanto.
Sí.
Se hace lo que se puede.
¿Y tú, Musta, de dónde has aprendido todo esto?
Yo por mí solo.
Porque es que he leído, ¿no?, que era muy autodidacta,
sí,
todo
yo
el
soy,
tema.
Yo, bueno, la verdad es que todo lo he hecho así, tanto la música como todo lo demás, siempre lo he aprendido por mi cuenta.
Y ahora luego tenéis que hacer todo el tema de producción, postproducción.
Exacto.
¿De cuántos capítulos constará en principio la webserie?
Pues tenemos calculado que serán 7-8 capítulos. Pero claro, es que es eso, el rodaje se puede estirar, puede haber... Esto no se puede calcular precisamente...
¿Y qué timing tenéis marcado más o menos?
Serán, pues, el piloto será un poquito más largo, a lo mejor 30 minutos, y luego el resto de capítulos 15, 20. Supongo que es que tenemos calculado eso, pero claro, es tan relativo esto que es difícil.
Hemos dicho al principio que habéis puesto en marcha una campaña de mecenazgo que creo que ha finalizado
sí,
hace
ya
unos
finalizó,
días.
No fue muy bien, pero bueno, pero ya vimos que había
eso
gente...
Eso te iba a preguntar.
No funcionó.
Pero participó gente y bueno, por lo menos algo es algo. Ya vimos que había gente interesada en el proyecto y por otro lado nosotros estamos haciendo con tiendas, con negocios de por aquí, pues... de poner sus logos y tal y colaboran pues con el proyecto.
O sea que ahora tenéis que seguir buscando financiación,
claro,
para
sí,
poder
sí, sí,
finalizar el proyecto. ¿Depende sí de eso el proyecto?
No depende de no, eso, no, pero ayuda mucho. Porque claro, hay dietas, transporte, materiales, claro, tanto cosas tan sencillas como fotocopias y pegamento, que son cosas que claro, pues se necesita un dinero para...
Claro,
para
claro.
Y es eso, pero bueno.
Porque vosotros os dedicáis a nivel amateur.
Eso, sí, amateur.
Es amateur.
Tenéis
sí
todos vuestra ocupación y vuestras cosas. Ajá. ¿Y cuando rodáis?
Pues cuando... eso es lo más complicado.
Fines de semana,
miércoles, puede que sea que ese es el punto más difícil de...
de cuadrar,
eso,
¿no?
Cuadrar los horarios es brutal, eso.
Claro, porque ¿cuántas personas os podéis juntar en un rodaje?
Ahora mismo, o sea, lo más... Quizás en rodaje no, pero... pero para temas logísticos hasta 20 personas por lo menos para... Es complicado.
Sí, es gordo.
Sí, sí.
Y hablando un poco de, aparte de las reglas del nuevo mundo, ¿en qué otros proyectos habéis trabajado?
Pues tenemos un cortometraje que se llama 13.333, que también lo rodamos aquí en Ripollet, Moncada, también con gente de aquí y actores de Barcelona, bueno, gente que se ofreció y quiso participar. Y bueno, lo tenemos colgado en nuestra página y ahí está gratis. También tenemos un documental sobre ovnis y cosas de estas. Y también ha funcionado bastante bien.
Fue el primero, ¿no?
Sí, fue el primer proyecto que hicimos. Y bueno, va bastante bien. Ahí está.
¿Os gusta
también
el tema de la ciencia ficción, no?
A mí. Soy yo el que induce a los demás, la verdad.
Claro, la cabeza pensante, pues aquí lo mando yo.
Soy yo el que aquí el pesado, la verdad.
Sí, de ciencia ficción, digamos que sé.
¿Y cómo empezasteis? Un poco sois los protagonistas del nuevo mundo, ¿no? Que os empezasteis a conocer, a juntaros, sí, a uniros, ¿no? Y, claro. ¿Y cómo empezó todo esto?
Pues la verdad es que empecé yo por mi cuenta. Porque tenía, bueno, yo tenía otra entidad de música, de conciertos y cosas, actividades de estas. Y vi que me gustaba bastante el tema de grabar y con videoclips y esto. Y me dio por empezar a hacer cosas pues con gente que no fuera... Tengo una serie de animación también.
Tema cine, ¿no?
Claro, uh-huh. Pero ya con gente real, a ver. Pero claro, es complicado. Para lanzarse es difícil porque si uno no tiene medios, no conoce a nadie, es complicado. Pero bueno, tuve la suerte de ponerlo y que me contestara gente interesada y que, mira, ahora todavía estamos aquí, después de 2 años.
¿Sois todos de Ripollet o hay gente de fuera?
Hay gente de fuera, de Barcelona, tenemos gente y también de Sardañola.
Sí, un poco de toda la periferia. Todo. La verdad es que no cerramos las puertas a nadie.
Gente que nos viaja hasta Zaragoza de vez en cuando, sí, por tema de trabajo o tema de otra índole. Y claro, es un poco lo que tú decías, ¿no? El tema de cuando nos reunimos, a veces se hace complicado la tarea de cuadrar la gente que necesitamos y la que aparece.
Uh-huh. ¿Y hasta dónde os gustaría llegar con las reglas del nuevo mundo?
Pues hasta
¿qué proyección tenéis ahí?
Más allá.
Bueno, al menos queremos acabar la primera temporada.
Sí, eso esa es la idea. Si funciona la primera temporada, pues seguir adelante, claro, con más temporadas.
Ah, hablamos de temporadas.
Claro. Sí,
ya
claro,
tenéis
claro
ahí.
Claro, por eso el tema de webserie y no un cortometraje, por ejemplo, porque la idea es continuarlo y que genere un público y... Ya no ganar dinero, porque estamos acostumbrados a no ganar nada, pero que sí que lo vea la gente.
Al menos no poner, ¿no?
Claro, ahí está. Siempre está. No poner y que lo vea la gente, porque para eso lo hacemos al final.
¿Pero os imagináis algún día poder vivir de esto?
Claro.
Hombre, ya no gusta.
Se plantea. Sí, pero bueno, es aquello el objetivo principal.
No es el objetivo, la verdad.
¿Tenéis pensado por eso o lo habéis hecho ya, de presentaros a algún festival, algún certamen de...? Sí.
Tenemos en mente de presentarnos a algún festival de ciencia ficción.
Sí. Y también
es lo que puede abrir puertas, ¿no?
El cortometraje, claro, también lo presentamos, quedamos finalistas en algunos festivales y eso, pero de momento no hemos ganado ninguno.
Bueno, todo mica, hay. Mica. Poco a poco, ¿no? Musta, tú sigues con la música, ¿no?
Sí, también, claro. Aparte, yo soy bastante pesado.
Te dedicas tiempo también a eso, ¿no? ¿En qué trabajas ahora?
Pues nada, pues eso, yo hago música, compongo, también edito videoclips, efectos especiales, un poco de todo. La verdad, que todo lo que pueda rascar, ahí estoy yo.
Muy bien. Pues nada, os deseo muchísima suerte. Si alguien quisiera colaborar con vosotros a nivel económico, a nivel técnico, a nivel de lo que sea, que conecte por redes sociales.
Por Facebook, estamos ahí, Creaciones VM de Ripollet. Tenemos correo, creacionesvmderipollet@gmail.com. Y qué más, tenemos Twitter también, ¿no? Tenemos Twitter.
O sea, que os pueden encontrar fácilmente.
Sí, nos pueden encontrar.
Sí, estamos a la vista.
Si quieren participar como extras y esto.
Además, pueden ver también alguna cosita ya que
pinta bien. En YouTube, sobre todo.
Estamos
en
las reglas del nuevo mundo, ponen las reglas del nuevo mundo y ahí salimos.
Muy bien.
Ya abiertos a todo.
Pues os deseamos muchísima suerte. Gracias por habernos acompañado.
Musta
Gómez, Freddy Cano y Juan Carlos Sánchez, de Creaciones VM. Merci.
Merci. Adiós.
Esteu escoltant Info.
Un centenar de persones es van aplegar el passat diumenge 8 de març a la Jugateca Ambiental del Parc dels Pinatons per participar en De cabàs a cabàs i una bona compra faràs. Aquesta activitat, juntament amb un joc de l'oca gegant, van ensenyar als participants pautes de consum més responsable. Diumenge 15 de març es realitzarà l'activitat Benvinguda Primavera.
Des de les 12 i fins a la 1 es desenvoluparà a la Jugateca Ambiental aquesta activitat adreçada a famílies amb infants de 0 a 6 anys. Es tracta d'un conte teatralitzat ple de sorpreses en el que un personatge ajudarà a descobrir el dels canvis que han d'arribar a la ciutat a la primavera. Inclou una petita passejada pel parc dels Pinetons, observant l'arribada de la primavera en els éssers vius del parc i buscant elements per construir el vestit de primavera del tronc i un arbre ben pelat. La tècnica de Medi Ambient, Núria Matxuc, explicava fa uns dies a l'Info de Ripollet Ràdio en què consisteix el projecte de la jugateca ambiental.
La jugateca ambiental té uns serveis base, que són, és un punt d'informació de les activitats de la jugateca, de les activitats que es poden fer en l'entorn de, més proper, en aquest cas a la Casa Natura. També tindrem informació d'altres propostes que es poden fer en família els caps de setmana arreu de l'àrea metropolitana. Un altre servei és un espai de joc lliure, on qualsevol família que s'adreci en qualsevol moment pot estar-s'hi una estona jugant, on hi haurà tota una oferta de contes, jocs, materials de construcció, materials molt diversos perquè les famílies puguin jugar pel seu compte. I sempre, cada diumenge, en aquest cas, hi ha una proposta d'activitat guiada diferent.
La jugateca ambiental del Parc dels Pinetons és un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona i la Casa Natura de la Regidoria de Medi Ambient de Ripollet.
Demà dissabte comencen els cursos de primers auxilis que impartirà Creu Roja de Cerdanyola a Ripollet-Montcada. L'horari és intensiu els dissabtes de 9 a 2 i de 3 a 8 de la tarda. S'allarguen fins al 25 d'abril.
Així es fan cursos de primers auxilis i d'assistència sanitària immediata, així com de l'ús del desfibrilador extern automàtic. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se al telèfon 93 691 61 61.
El passat diumenge 8 de març, una trentena de comerços locals van participar al Ripostoc, la fira d'estocs i promocions que organitza la Unió de Botiguers de Ripollet amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme. La valoració d'aquesta nova edició ha estat molt positiva, especialment per la ubicació, la Rambla de Sant Jordi, i per la instal·lació de carpes donant un nou aire a la fira.
El Ripostoc es va desenvolupar entre els carrers de Pedró i Pau Casals, de 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Tot i que el volum de vendes no ha estat molt elevat, els comerciants valoren positivament la fira per la promoció que suposa per als seus negocis. A banda de la variada oferta comercial, la UBR va comptar amb la col·laboració de la Careta Teatre, que va fer tallers de papiroflexia i maquillatge. També es van instal·lar llits elàstics per als més petits, unes activitats paral·leles que també van ser un èxit.
Aquest vespre el cabaret poètic Descabellat omplirà l'escenari del Teatre Auditori del Mercat Vell. L'espectacle és fruit d'un projecte per a dones que han passat o estan passant per un càncer. Un taller desdramatitzat, com elles l'anomenen, amb l'intenció de construir, ara ens explicaran com, un punt de vista constructiu que vagi més enllà de la malaltia. Parlem-ne ara mateix amb la Teresa Oroz, una de les responsables d'aquesta iniciativa. Teresa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dels objectius principals és que aquestes dones recuperin la seguretat en si mateixes. Com ho feu?
Doncs mira, es tracta d'això, de trobar un espai on d'entrada ja no cada una d'elles no es troba sola, sinó que es troba amb unes altres que tenen circumstàncies semblants, no? I això reconforta molt, et dona un espai bastant de llibertat per parlar de les teves coses, però sobretot també com és un espai creatiu i de teatre, el que fa és que porta les teves problemàtiques se'n van a un altre costat, diguéssim. Es veuen, es poden mirar d'una altra manera, una manera més desenfadada, i és una manera de superar-ho, no?
Mm-hmm. Quin tipus de complicitat s'estableix entre les participants?
Doncs en aquests moments el nostre projecte, que porta des del 2010 pràcticament, ha anat evolucionant molt i ara no només, aquesta és la veritat, ens diem encara Descabellades perquè és el nom d'origen i perquè ens agrada molt la idea de que les idees siguin descabellades, no? O sigui, tinguin aquesta dimensió una mica inesperada, però que no, el grup ara hi ha més dones que no són només malaltes de càncer o que estan en tractament, sinó que també tenen altres tipus de diversitats. Hi ha diversitat funcional, psíquica, auditiva, etc. Això fa que es creï una complicitat molt especial entre elles, perquè justament s'ajuden molt i troben un punt, diguéssim, de ser tan diferents que són, es troben com molt iguals, diguéssim, no? Es troben molt, molt igualades en aquesta diversitat i amb moltes ganes de viure-ho sense límits, no? O sigui, com jugant una mica amb les pròpies limitacions.
Feu molt èmfasi en fer cas de les petites coses, dels detalls. Per què això és tan important?
Home, perquè fixa't que quan tu tens problemes físics i d'algun tipus de limitació, qualsevol petita cosa per tu és molt important, aconseguir aixecar aquell pes que no pots normalment o bellugar-te d'aquí fins allà és superimportant, és un repte constant i diari, no?, a aconseguir coses. Llavors, per això ens agrada una mica treballar realment el detall, o sigui que, també perquè pensem que la poètica, que és per això un cabaret poètic, cabaret perquè vol ser transgressor, perquè vol estar a prop de públic, i poètic perquè juga una mica amb les petites coses de cada dia, no?, que pensem que quan els hi prestem atenció agafa la dimensió poètica, justament.
Parla'ns una mica més de l'espectacle d'avui al Teatre Auditori.
Doncs mira, a l'espectacle d'avui hi haurà una mica de tot, perquè en aquest cabaret poètic hi ha una part musical, també perquè ens agrada molt ballar i cantar. Hem fet una versió molt, molt nostra del cabaret, de la cançó Cabaret, i hi ha una part poètica molt important, no només perquè hi ha alguns poemes, que alguns són escrits per elles, altres els han escollit, sempre ho han escollit elles el material, però veurem també una part com molt de clown, o sigui, hi ha una part de pallasses que és molt important en el nostre taller, perquè també significa l'excusa, diguéssim, per fer qualsevol cosa, per atrevir-se a qualsevol cosa. Llavors crec que amb el públic es crea també una complicitat molt gran a través d'això, no?, del clown, que és molt directe, i de la poesia, però sempre elles ho treballen molt també a través del cos, o sigui, hi ha una part de paraula i una part del cos, no? Llavors crec que veurem una experiència molt, molt viva, no?, molt en directe, on no hi ha una gran pretensió, evidentment, d'extrema qualitat, que sempre hi és, la veritat, però que hi ha com això, moltes ganes de transmetre i que la gent se senti també com capaç de fer qualsevol cosa, no?, qualsevol espectador.
Imagino que en els vostres tallers heu de treballar molt la desinhibició.
Sí, hi ha una part de timidesa molt gran que a vegades és molt mental, perquè diuen, no, és que jo soc molt tímida, és molt tímida. I a la segona de canvi veus que la gent comença a saltar i a ballar i a fer coses que dius, caramba, doncs no era tant, no? O sigui, és simplement trobar una part, un espai, diguéssim, que et permeti això, equivocar-te. O sigui, no ho faig tan bé, però resulta que ningú em dirà, no, això no és així. O sigui, no hi ha aquest judici, no?, respecte a la qualitat del que fem. Realment és bastant interessant tot el que surt, perquè és molt personal, amb la qual la desinhibició està bastant assegurada, no?
I qui pot participar en aquests tallers? Què ha de fer les persones interessades?
Bueno, adreçar-se a Descabellades, que tenim una web, no?, descabellades.com, i les característiques de les persones que hi participen és, fins ara, doncs és així, que tenim una diversitat, o sigui, tothom que hi és, hi ha una limitació en la seva vida, en el seu tarannà, que, diguéssim, li dona, no?, una característica especial. Llavors, el que es troba en el taller és que, encara que no hagi tingut experiència teatral, no importa, el que ha de tenir és moltes ganes de fer coses, moltes ganes de compartir, i sí que ha de tenir aquesta característica, entre cometes, descabellada, que diem nosaltres, no?, perquè és una mica el punt d'unió, no?, de les participants.
Podríem dir que és un espectacle molt adient, no?, per formar part, com és en aquest cas, del programa del Dia Internacional de les Dones.
Home, jo crec que sí, hi ha la característica. Si vols que digui la veritat, la nostra idea en un moment donat, l'any passat, per exemple, em diu, fem obert, que puguin apuntar-se també homes, no? Per veure com també es podia enriquir l'experiència. Però la veritat és que no ha passat. O sigui, hi ha una tendència molt gran de les dones a ser elles, no?, les que donen un pas endavant, no?, són molt més atrevides, no els importa, no?, exposar-se, no? Llavors, clar, evidentment crec que hi ha aquest esperit molt femení, molt de trencar, que va estupendo, va totalment adient amb el dia de la... i amb el mes, que ja podem dir que si bé que el mes de març és el mes de les dones, mm-hmm. no? I crec que, bueno, té molt a veure, no? Perquè qualsevol dona ha de superar molts reptes, però que aquestes encara s'afegeixen uns quants més, no? Llavors crec que és molt, molt emocionant i també com molt emblemàtic, no?
Doncs us felicitem per tota la tasca que feu. Imagino que tu et sumes a convidar a tothom que ens estigui escoltant a que assisteixin avui al Teatre Auditori.
Sí, tant i tant. Ens agradaria que, home, és un teatre que hem vist, no?, totes les característiques, és molt maco, i d'unidó també l'aforament que té, amb la qual ens agradaria molt sentir-nos molt acompanyades. I que poguéssiu també participar de l'experiència, perquè la veritat és que fins ara, quan això ha passat, us asseguro que no us apenedireu en absolut, perquè us ho passeu molt bé i sempre hi haurà un punt molt, molt emocionant de sentir-te molt implicat, no?, amb el que estàs veient. O sigui que us convido a tots a no us perdeu aquesta oportunitat que teniu a la tarda d'assistir al cabaret poètic Descabellat.
Molt bé, avui a les 7 al Teatre Auditori del Mercat Vell. Teresa Urroz, de responsable d'aquest cabaret poètic Descabellat, podríem dir. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi bé, adéu.
Gràcies.
El 91.3 Info.
I hem de recordar que la setmana vinent seguiran les activitats incloses en el programa de celebració del Dia Internacional de les Dones. Es tracta de dos tallers que tindran lloc dimarts i dimecres.
Dimarts a les 6 de la tarda el Centre Cultural acollirà un taller de Qigong a càrrec de Juan Revuelto. Es tracta d'una teràpia medicinal d'origen xinès que es basa en la importància de canalitzar de manera adequada l'energia vital. L'acte està organitzat per l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Dimecres serà el torn del taller de Reiki a càrrec de Soledad Villar González, mestra d'aquesta disciplina. Es tracta d'un exercici pràctic per tal que tothom pugui utilitzar el Reiki en la seva vida diària i aconseguir benestar i millor qualitat de vida. Organitza el Patronat Municipal de Cultura.
Demà dissabte, el Centre d'Esplai La Gresca ha organitzat un taller de cuina que es durà a terme de 4 a 7 de la tarda al Centre Cultural.
Hi poden participar tots els membres de la família i és gratuït. Per inscriure's, cal adreçar-se a l'Esplai o trucar al 93 6 91 36 75.
D'altra banda, aquest vespre, 11a sessió de les nits de música dedicades al cinema musical nord-americà.
Serà càrrec de Lluís López i Joana Raja i coordinen Rafael López i Ángel Esteve. Organitza, com sempre, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
I per últim, destacar que l'Associació de Veïns de Can Mas s'organitza aquest diumenge la 37a edició del concurs d'Amigues.
Les inscripcions es faran a partir de les 9 del matí i a les 10 s'iniciarà l'activitat. Cap a les 3 es donarà per acabada la jornada i es lliuraran els premis a les 3 millors elaboracions. El matí estarà amenitzat per l'actuació del Quadro Andaluz.
Arriba ara a la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, com sempre, parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana.
Sí, comencem amb el Can Mas, que jugarà a les 6 el dissabte al camp del Llano. La resta d'encontres seran diumenge. A les 12 el Ripollet jugarà al camp del Can Caralleu contra el Sarrià. També a les 12, però al camp de l'Industrial, l'Escuela jugarà contra el Can Déu. I també a les 12 el Pajaril jugarà al camp del Mirasol Bacó Unión. Pel que fa a la categoria femenina, els dos partits seran diumenge. El Ripollet jugarà a les 12 a casa contra les Franqueses i l'Escuela ho farà a 6:45 al camp del Sabadell.
I pel que fa al futbol sala, quins partits tenim previstos?
Doncs avui només tenim el Ripollet, que jugarà demà dissabte a 6:45 contra el Salou. Serà el pavelló Joan Creus.
Del bàsquet, què en destaquem?
Doncs destaquem el Ripollet, que jugarà diumenge a 1:45 contra el Sabadell. El partit serà a Sabadell, un maig en el que es lluitaran pel play-off. També destaquem el Ripollet, que jugarà diumenge a les 12 al camp del Sant Pere de Terrassa. Els dos equips lluiten pel liderat territorial de Barcelona. I del bàsquet acabem amb el Ripollet femení, que diumenge a les 7 posarà a prova una ratxa de 6 victòries contra les líders del Sant Andreu. Ho farà a casa.
Ok, què en tenim?
Doncs tenim el Ripollet, que jugarà demà dissabte a 1:45 al camp del Pati Congrés.
I tenim en vol aquesta jornada?
Sí, tenim el Ripollet, que jugarà diumenge a la pista dels líders, l'Igualada, a 1:45. El Ripollet s'està jugant a entrar al play-off.
Acabem amb tenis taula.
Sí, tenim el Ripollet, que jugarà demà dissabte a les 5 contra el Torelló, un equip que va segon. En cas que guanyin, deixaran la primera posició de la Lliga decidida. I acabem amb el Ripollet femení, que jugarà diumenge a les 11 a casa contra l'Arroyo Valladolid. Les ripolletenques estan obligades a guanyar si no volen descendir matemàticament. Dilluns de 7 a 8, en el programa InfoSport, l'equip d'esports de Ripollet Ràdio els portarem tota la informació esportiva del cap de setmana.
Gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs el temps tornarà a ser invernal, baixaran les temperatures i s'esperen pluges durant tot el cap de setmana. Pel que fa a la resta de setmana, s'esperen pluges que a partir de dijous començaran a desaparèixer. En quant a les temperatures, continuaran sent baixes, encara que a partir de dimecres pujaran de nou.
Arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 13 de març de 2015, un programa que els hem ofert en Xavi Gispert, Jordi Puy, Laia Prats, Marc Mata, qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, que tinguin bon cap de setmana i fins al proper divendres.